atent sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell sa avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant este fei sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Agustí, qui coneixerem avui?
Avui Jean-Claude Lefebvre. No sé si us diu...
Conec de res.
Alguna cosa així...
El món del ciclisme sí que conec un Lefebvre, però...
Lefebvre, Jean-Claude també.
Jean-Claude no. Trichets també.
Jean-Claude Van Damme.
Patrici, si no recordo malament, director d'equip.
Doncs el Jean-Claude Lefebvre té l'honor de ser el primer europeu en ser draftejat per un equip de la NBA. Va ser el primer jugador de bàsquet que un equip de la NBA el va draftejar l'any 1960... Els Minneapolis Lakers el van escollir en el número 64 del draft, novena ronda, però bé, va ser el primer europeu. I té una història curiosa, absolutament bizar, que passarem a explicar ara mateix. Ens posem en situació, escoltem una miqueta de música francesa, tranquil·la. Comencem una miqueta més mogudets, una miqueta d'Aznavour, per posar-nos en ambient. Anys 50, un poblet, a uns 40 quilòmetres al nord de París, 100 habitants té el poblet on va néixer, on va néixer el Jean-Claude Lefebvre, família de grangers, tots molt alts, el pare molt alt, la mare molt alta, els germans... Però és que ell feia 2,20.
2,20?
Jean-Claude Lefebvre, 2,20 metres. 2,18 metres, segons algunes fonts. 2,22 metres, segons les altres. 2,20. Un tio de 2,20, fa 50 anys, un autèntic gegant, Un gegant, perquè avui en dia seria un tio molt alt. Fa 50 anys era un gegant, Jean-Claude Lefebvre. A més, una persona amb un caràcter una miqueta fluixet, Va viure sempre acomplexat per el seu aspecte físic, per la seva alçada.
Home, anys 60, 2,20.
Sí, era...
Sí, motius tenia.
Sí, hi ha fotografies de partits de bàsquet del Jean-Claude Lefebvre, que, clar, en teoria els que juguen a bàsquet són els alts, I els hi treu gairebé els doble en alçada, el Jean-Claude Lefebvre, que no jugava a bàsquet en un principi, per això, perquè no volia jugar un esport on només jugava la gent alta. Volia ser una persona normal. Tenia interessos, li agradava la boxa. Li agradava el ciclisme a Jean-Claude Lefebvre. A un tio de 2,20 li agradava el ciclisme. Prop del seu poble vivia un ciclista professional, Francis Pelissier, un ciclista que en aquell moment va saber...
Va, t'he dit que sí, no en tinc idea, però...
Va saber que hi havia un tio de 2,20 que volia anar en bici i li va fer una bici a mida, una bici adaptada, perquè...
Que guapa aquesta bici,
Perquè el Lefebvre pogués pedalar. El que passa que, clar, ho va voler publicitar i van anar a càmeres a fer-li fotos, a fer-se una miqueta... a sortir a la premsa, i al Lefebvre no li agradava. No li agradava això de sortir als mitjans. La família tampoc no està massa per la feina i va optar per l'atletisme, el llançament de pes. El Jean-Claude Lefebvre va començar llançant pes.
I no podria haver triat alçada, salt d'alçada?
Jo crec que no era prou coordinat, És un tio de 2,20 que va acabar jugant a bàsquet, però un tio una miqueta lent de moviments i potser l'atletisme no... Això precisament, no? No és el que li anava bé. Es va lesionar i el fisioterapeuta que el va tractar... era gairebé íntim amic del seleccionador francès de bàsquet, del Robert Busnel, que va ser posteriorment entrenador del Madrid, i va dir, escolta, va trucar amb el Busnel, escolta, el tio que estic tractant és un tio que fa 2,20, i fa atletisme, no fa bàsquet, vine a veure'l. El Robert Busnel va anar, va veure el Jean-Claude Lefebvre, i li va dir, t'agrada jugar a bàsquet? Vols jugar a bàsquet? I ell va dir, sí, doncs ja ets internacional, ja ets internacional. Només veure'l ja el va fer internacional a Jean-Claude Lefebvre. Li va buscar un club, l'entrenava hores diàries. El tio no era un prodigi, però bé, amb 2,20 marcava absolutament les diferències. I tenia un cert talent amb això del bàsquet. Tenia bona mà, va entendre ràpidament el concepte del joc. I bé, va ser el puntal de la selecció francesa, que preparava un europeu, l'europeu del 57, que s'havia de disputar a Sofia, a Bulgària, en un torneig amistós a Holanda. I un d'aquests rodamons nord-americans, un entrenador que estava a Europa de viatge buscant talents, va descobrir. Doncs no va ser...
Home, fàcil de veure,
sí, fàcil de veure. El tio de 2'20 francès li va dir, escolta, jo tinc un amic molt amic, que és l'entrenador de Gonzaga, de la Universitat de Gonzaga, als Estats Units. Tardaria venir a jugar als Estats Units, això al bàsquet? S'ho va pensar. No parlava un borrall d'anglès, en Jean-Claude Lefebvre. I bé, va acceptar. Van durar unes setmanes, les negociacions. Al final es van posar d'acord i cap a Gonzaga el Jean-Claude Lefebvre. Diuen que el viatge en avió transoceànic va ser brutal. La manera com van haver d'adaptar-li als seients. Després, Gonzaga està a un poble que es diu Spokane, a l'estat de Washington, fronterer amb Canadà, a la part del Pacífic, a la part del Pacífic dels Estats Units. Clar, va ser una sensació que arribés un francès de 2'20, l'únic estudiant estranger de tota la universitat, el tio que no parlava anglès. Espectacular l'arribada, no? Tota la premsa esperant-lo. I
sí, és de pel·lícula,
Sí, sí.
És molt fric.
Sí, sí. Veient i documentant-me sobre la història, pensava en el Big Fish, en aquestes pel·lícules del Tim Burton, perquè tot té una estètica bastant semblant. Hack Anderson, que era l'entrenador de Gonzaga, li va fer un espai a casa seva. Van encarregar un llit a mida del Jean-Claude Lefebvre, i el tio, sobre la pista, espectacular. Partits de 50 punts, de 60 punts, molts rebots, però bé, té anècdotes brillants. Va arribar d'Europa i l'única roba que portava eren pijames i unes sabatilles esportives, 4 números més petits del seu, el que havia fet un forat perquè li sortís el dit gros. Li van buscar ràpidament un sabater que li fes unes sabatilles esportives a mida a Jean-Claude Lefebvre, que portava, havia de calçar un 21 americà, més d'un 60, gairebé un 70 del...
No? Jo podria dormir-hi,
allà. Sí, sí. No sé. I ell tenia, les que portava eren un 17, eren 4 talles més petites, eren 4 mides més petites de les que havia de portar. Li feia el foradet i sortia el dit, finalment li van trobar unes sabatilles esportives, li va fer el mateix sabater que havia equipat a Primo Carnera, el boxejador italià de principis de la dècada dels 30, dels 40, i li va fer unes sabatilles especials. Tot i així va jugar els primers partits amb el dit fora, sortint els dits. Però no s'acabava d'adaptar, li costava molt. Li van fer unes classes a mida, li van buscar els professors d'aquesta universitat que parlin francès, quins són? Van trobar, doncs mira, un li farà classes d'anglès, l'altre literatura francesa. Li van fer així un currículum una miqueta especial, i el tio li agradava. Literatura francesa deien que era el seu fort.
Sí, clar.
Lògicament, el Jean-Claude Lefebvre, però bé, s'enyorava molt de la família, no acabava d'adaptar-se. Estem parlant d'una ciutat on només plou, gairebé estan no passant dels 10 graus en tot l'any, i el tio enyorava l'ambient de París, del seu poble, no? de les seves amistats. Va fer les maletes, va estar a punt de marxar, però el van convèncer els seus companys que aguantés aquella temporada. No va marxar, no acabava marxant el Jean-Claude Lefebvre. A final de temporada el van draftejar els Minneapolis Lakers. No va arribar a debutar mai a l'NBA, perquè va agafar el següent avió el dia després del draft i va tornar cap a Europa. Va estar deambulant per alguns equips francesos, va arribar a ser un medallista de bronze amb la selecció francesa a l'Europeu del 59, però l'any 63, amb només 26 anys, va deixar el bàsquet i va dir... vull viure una vida anònima, allunyada dels focus mediàtics. Això no anava amb ell, ja ho he dit al principi. Uh-huh. No volia aquesta publicitat. No volia ser vist com una atracció de fira, el fric que va passejant amunt i avall. I res, va morir el 99, amb 67 anys. Una vida ni llarga ni curta, però bé, allunyada absolutament del món de l'esport.
Jean-Claude Lefebvre. Molt bé, m'ha agradat aquesta, m'ha agradat molt.
Té una molt bona, te l'explico ràpidament.
Va, l'última.
Quan estava a Gonzaga, clar, hi havia a Kansas, hi havia Will Chamberlain, que era un tio de 2'15 també, però els que jugaven a la zona de Gonzaga no havien vist mai un tio de 2'20. I s'entrenaven amb uns gegants de cartró que havien fabricat. Un assistent de l'equip portava el gegant de cartró perquè els jugadors del propi equip, d'Idaho o del que sigui, entrenessin els tirs més parabòlics per evitar els taps de Jean-Claude Lefebvre. Hi ha algunes fotos realment brillants d'aquestes dels tios entrenant amb gegants de cartró, simulant que eren Jean-Claude Lefebvre.
Guerrers de Chian, eh?
Que bona, que bona.